els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Passen 5 minuts de la una, encarem la recta final del programa d'avui. Una de les notícies d'aquest dimarts són les dades que es desprenen de les anàlisis que fa l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Recepten més psicofàrmacs dels que caldria. De fet, els psicofàrmacs són medicaments per combatre malalties de salut mental i trastorns mentals greus. I en el cas de les benzodiazepines, per l'ansietat, el 2023 se'n van receptar, alerta, un 14% més que el 2022. Estem sobremedicats o tenim com a societat un problema greu de salut mental? Clar, avui per tot plegat hem volgut convidar a l'estudi a una experta en psicologia. De fet, ella és catedràtica a Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i a més, darrerament també ha estat notícia perquè justament avui, fa una setmana, el 19 de novembre, va ingressar a l'Institut d'Estudis Catalans. Montserrat Castelló, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Què tal? Molt bé, gràcies. Primer de tot per estar avui amb nosaltres. Moltes felicitats, primer de tot, per aquest reconeixement. Jo no sé, Montse, com va anar dimarts passat? Explica'ns una mica, com ens ho hem d'imaginar, això d'entrar a formar part de l'AIEC?
Pues, va anar molt bé, però de fet jo ja hi era feia un temps a l'IEC. O sigui que va ser un acte ritual, un acte protocolari, un acte molt agradable, perquè doncs, els actes rituals són agradables, però jo ja feia un temps que hi era. De fet, jo crec que és al mateix temps un honor i una responsabilitat estar en una institució com l'Institut d'Estudis Catalans. És un honor perquè és una institució, una entitat social que de llarg recorregut a Catalunya, centrada en la promoció de la ciència i de la cultura a Catalunya, especialment de la ciència, de tots els àmbits de la ciència, i que una institució d'aquest tipus et demani, t'ofereixi formar-ne part, doncs és un honor. Al mateix temps, entenc que és una responsabilitat, perquè precisament això el que implica és contribuir també a la difusió, a la disseminació del coneixement científic, i no deixa de ser un reconeixement a una feina feta. Per tant, és moment també de retorn a altres instàncies socials que no siguin només les universitàries, que és on jo soc i on estic treballant, la feina que un va fent diàriament en recerca.
Clar, deixa'm dir-te que en el discurs de recepció vas parlar dels investigadors del futur. Creus, Montserrat, que les universitats han de canviar moltes coses? O sigui, per preparar aquests investigadors, no?, per la seva carrera professional, tu que tu deies, bueno, jo treballo a universitat, no?
Exacte. Mm-hmm.
Com ho veus tu, això? Creus que s'haurien de canviar? O sigui, les universitats haurien d'adaptar-se o ser més flexibles, ni que sigui.
Hem de canviar, però jo crec que en alguns casos ja estem canviant. De fet, això és el que ens dediquem en els darrers anys. En el nostre grup de recerca ens hem estat dedicant a analitzar quins són els reptes, les situacions que tenen els investigadors ara ja, o sigui, són els actuals, els joves investigadors, els investigadors que just han acabat fa 4, 5, 6 anys, aquest és el nucli important dels darrers anys de la nostra recerca, i evidentment els del futur, perquè aquests investigadors han de treballar durant un temps encara i tenen la seva carrera pràcticament només comença, per tant tenen tot una perspectiva per endavant, no? Llavors, què ha de canviar la universitat? Almenys, si per dir-ho fàcil i ràpid, almenys tres grans aspectes jo crec que haurien de canviar. En primer lloc, les universitats hem de fer una aposta més decidida, especialment en l'àmbit de les ciències socials, perquè això està més clar en l'àmbit de les ciències dures, una aposta molt més decidida per obrir-nos als entorns socials, a tots aquells agents que fan innovació social, a tots aquells agents que fan canvis, que implementen innovacions a tots nivells, i a totes aquelles entitats i agents socials que fan recerca fora de la universitat. És imprescindible que ajuntem esforços, perquè la recerca no es pot fer ja més dins de les universitats només. I, per tant, quan formem investigadors, hem d'aconseguir que aquests investigadors es formin entenent que part de l'obligació que tenim a la universitat, però també fora, és treballar plegats. Això no només perquè és demanda d'Europa, no només perquè els grans reptes socials, sigui el canvi climàtic, sigui l'alimentació sostenible, sigui qualsevol dels reptes que tenim plantejats com a societat, no es pot resoldre només des d'una disciplina i només des d'una entitat com ara l'acadèmia, no només per això, sinó també perquè ja és una realitat que més del 60% dels doctors i doctores que es graduen a Catalunya ja treballen fora de la universitat. Ja treballen o bé en empreses, ja treballen en centres de recerca, ja treballen en ONGs, ja treballen en entitats que fan recerca no acadèmica. I això ens ho diuen les dades de les últimes enquestes d'inserció laboral dels doctors i doctores de l'ACU i les pròpies dades que tenim del grup de recerca indiquen fins a quin punt el percentatge, o sigui, més de la meitat, ja estan treballant en empreses i fent recerca en empreses. Per tant, aquest és una primera obligació que tenim les universitats de reconèixer que estem formant perquè aquests doctors i doctores estem formant investigadors que acabaran, molts d'ells, treballant fora de la universitat. Segon requeriment, personalitzar la formació dels doctors i doctores. Precisament perquè les carreres són molt diverses, són dinàmiques, són canviants. Les carreres d'aquests investigadors, ja ara, però també molt més els del futur, són d'aquest tipus, són híbrides, són canviants, no són estàtiques, no s'estaran 30-35 anys com he fet jo a la universitat. Per tant, hem de personalitzar la formació i hem de fer uns currículums molt a mida. I tercera pota, diríem, del canvi en la formació d'investigadors, hem d'aconseguir que els projectes de recerca tinguin, en la mesura que això sigui possible i cada vegada més, impacte social, és a dir, que vagin de la idea al producte, que generin innovació, que generin canvi, no una recerca que s'acabi en la pròpia universitat. Aquests jo diria que són els tres aspectes que, com t'he dit, per dir-los així ràpids i fàcil, hi hauria molt que parlar.
M'ha agradat això que ha dit la Montserrat, diu ràpid i fàcil, t'ho dic, mare, Déu-n'hi-do, quina feinada. Tu ara ho deies, tu et vas doctorar a la UAP a Montserrat el 1993 amb una tesi pionera en català sobre l'escriptura en l'ensenyament secundari. Ara, dèiem, han passat més de 30 anys i això de l'escriptura, sobretot entre els estudiants joves, sembla que és una assignatura, Montserrat, que està molt pendent. Com ha evolucionat, tu, com ho veus, el llenguatge escrit a l'educació aquests anys? I ja riu, la Montserrat.
Aquest també és un tema, no sé si el podrem dir ràpid i fàcil, tampoc.
T'ha de dir clar i català o no?
Perquè sí, clar i català, ho intentarem. Mira, l'escriptura...
Per què costa tant? Per què ens costa tant?
Costa Montserrat? Molt, perquè l'escriptura té un avantatge i un repte inherent en la pròpia eina, que és que pot esdevenir, pot no ser-ho, però pot esdevenir eina de pensament. L'escriptura és una de les eines més potents que tenim per generar pensament crític, perquè ens permet veure els nostres pensaments, quan dic veure'ls vull dir treure'ls fora, ens permet elaborar-los, ens permet transformar-los i això està molt a prop de la creació de nou coneixement i de generar pensament crític. I això ho permet l'escriptura perquè és una eina psicològica de segon ordre, vol dir que és una eina que ens permet manipular els propis pensaments. Aquesta idea, aquesta frase que hem sentit tantes vegades i que alguns estudiants diuen és que ho tinc molt clar, però em costa escriure-ho.
Em costa transformar-ho en paraula.
Sí. No ho tens tan clar. Justament, la transformació en paraula és la possibilitat d'aclarir aquest pensament que encara no ha acabat de ser un pensament productiu. I aquesta és la potència de l'escriptura, que és una eina epistèmica de creació de coneixement. I això ha canviat molt poc en 30 anys, perquè el primer que hem d'aconseguir és ser-ne conscients. L'escriptura no és un problema lingüístic només, és a dir, la gent que no escriu o que ens costa tant escriure, com tu deies abans, no té problemes només, sobretot quan arribem a universitat i quan arribem a nivells en els que ja ens podem considerar alfabetitzats. El problema no és lingüístic, el problema no és ortogràfic, el problema no és d'enllaçar frases, sentències, paraules, etc. No és aquest. El problema és de pensament. És que hem d'estructurar el pensament i l'escriptura ajuda a estructurar-lo. I per això una mica som on érem, perquè no ensenyem a escriure des d'aquesta perspectiva. I clar, i català, això es diu també sí. d'una manera molt ràpida, no és exactament així. Hi ha centres que ja fa anys que treballen en aquesta perspectiva, hi ha algunes iniciatives, però en general ens costa entendre que l'escriptura és aquest tipus d'eina i no és només una eina per demostrar el que un ha après, per treure el pensament a fora. No, el pensament no es treu, el pensament es genera precisament moltes vegades gràcies a l'escriptura o gràcies a la discussió amb un altre, etc. S'elabora a partir del llenguatge i aquesta és la transformació, jo crec, important, que encara a nivell general està una mica, diríem, pendent. Per això a mi no m'espanta, al contrari, l'aparició de la intel·ligència artificial, mal anomenada intel·ligència, perquè si és artificial segurament no és intel·ligent, però aquest seria un altre debat. No m'espanta en absolut.
Per què no t'espanta?
Clar, no m'espanta perquè el que fa la màquina, el que fan els chatbots ara mateix o el que fan aquestes eines de producció de models de llenguatge, és generar textos en base a la probabilitat de quina és la paraula que aquí pot anar-hi. Mm. És un sistema complex, és un sistema molt, molt potent, però el que no fan és ajustar-se a una intencionalitat. El que no fan és generar nou coneixement. El que no fan, encara, és transmetre la intencionalitat d'un autor que vol dir una determinada cosa d'una determinada manera. Això és el que no fan. Això és el que ha de fer qui li demane un determinat text a la màquina, al ChatGPT o al sistema de Language Learning Model que utilitzi, no? I això, aquest plus, no? Que és què volem dir, com ho volem dir i per què, no? On és la nostra veu, quina veu volem tenir en aquesta societat tan superpoblada de veus, això que és el que encara ens distingeix i no pot fer cap d'aquests sistemes d'intel·ligència artificial, és el que és més valuós de l'escriptura i és el que hem d'ensenyar.
Avui també volem aprofitar que tenim a Montserrat Castelló amb nosaltres perquè ens valori també, com dèiem, ho hem començat la introducció per, com dèiem, d'una de les notícies del dia que és aquest augment de les xifres de psicofàrmacs, Montse, que recepten a Catalunya, deixant de banda els criteris dels metges. Tu, com a professora de psicologia, em sap greu, perquè avui la Montse parlava... L'havíem convidat perquè ens expliqués com a membre numerària, això ho hem de dir bé, que sí, de l'IEC. Però creus que som en un moment delicat pel que fa a la salut mental? Que això ho hem dit molt, però clar, després de llegir i despertar-nos amb notícies com aquesta, és que no té aturador.
No, sí, tens raó. És veritat que jo, com tu dius, ara mateix no em dedico professionalment ni en recerca en aquests temes, però òbviament estic en el món de la psicologia i és un tema que ens pertoca. La situació, sí, hi ha moltes veus que anuncien que hi ha un increment, la situació és fins a un cert punt crítica, però és que estem en un moment globalment complex. Complex és una paraula que vol dir molt i vol dir poc a la vegada, no? Però estem en un moment probablement de transició, que un té la percepció a vegades de que al llarg dels anys, quan s'analitzin aquests primers 25, 30 anys, no?, del segle XXI, serà un període particularment incert. I la incertesa és una de les millors aliades de les dificultats o dels trastorns o de les inseguretats a nivell psicològic, perquè la incertesa no permet fer plans a vegades de futur immediat, tampoc permet fer plans de futur a llarg termini, i genera, a més, desconcert. I el desconcert entre els joves també és un sentiment que va acompanyat d'un cert desemparament a nivell psicològic, no? I això és en una època en la que es necessita adolescència, postadolescència, joventut, algunes seguretats, justament per contrastar-les, justament per enfrontar-s'hi, justament per bastir un projecte de futur, doncs és desestabilitzant. I jo crec que aquesta és una de les causes a nivell global. Després és veritat també que entre tots
Montserrat, perdona, però jo crec que em dona una mica també aquesta sensació que anem automatitzats. Vull dir que no... Que, ara que tu deies, no? Que, ostres, que hem perdut la capacitat de pensar moltes vegades. No sé si també té alguna cosa a veure, no? Ah, perdona, amb el discurs que volies fer.
Sí, i jo... Em faltava un últim aspecte, però està relacionat amb això que tu dius. L'últim aspecte del que volia comentar és el dels valors que com a societat hem anat recreant o transformant. No? Hem passat d'uns valors molt basats en el benestar col·lectiu a uns valors bastant més basats en el benestar individual. I això que genera doncs, individualisme, competitivitat, un cert aïllament, les xarxes socials hi contribueixen, etc. Clar, això també va acompanyat d'acceleració, que és una mica el que tu deies, no? És a dir, quan a més de competir tot el dia, no? I estar molt aïllats, a més, ho fem de manera molt ràpida i accelerada perquè doncs, tots els sistemes ens hi porten, doncs sí, és difícil parar-se a pensar, aturar-se, dedicar temps als demés, i això, des del punt de vista psicològic, passa factura.
Mira, tu que estàs a basar, o sigui, que ets catedràtica en psicologia, estàs en contacte amb molts joves, no?, a Blanquerna. Montse, quins diries que és el tema que més angoixa ara a aquests joves, no?, aquestes joves generacions? Quin és el tema, no?, que més tenen al cap, potser?
Per activa o per passiva, el futur. Quan dic per activa o per passiva és...
El futur, eh?
Viu la vida perquè no hi ha futur,
sí.
O no tindrem futur, no podem viure la vida. Les dues postures, des del punt de vista psicològic, són complicades. I després hi ha un grup, que tampoc el podem oblidar, hi ha un grup de joves que tenen molt clar que han de retornar a una vida més tranquil·la, una vida més reposada, uns valors diferents dels que hem creat entre tots, i que jo crec que són, no sé si són molts en nombre, però són una generació, un grup que impactarà en la generació del futur.
I Montserrat, deixa'm també comentar amb tu aquesta dada, perquè fa unes setmanes van haver-hi des de l'Obra Social Sant Joan de Déu una setmana dedicada a la soledat no desitjada. I es parlava molt de la gent gran, no? Perquè sempre nosaltres ens imaginem a la gent gran,
sí.
Montserrat. Mm-hmm. Però és que també per primera vegada es va parlar d'aquesta soledat no desitjada entre els més joves. I això ho obviem. I això és una realitat.
I això està molt vinculat al que et deia abans, no? És a dir, quan un només se centra en els seus propis valors, desatén els demés. I quan dic desatén els demés, això pot passar a nivell d'una família, podem viure quatre a casa i no parlar en una setmana, i això també és soledat no desitjada. Tancar-nos a l'habitació, tancar-nos en interactuar amb el mòbil o amb la tablet quan arribem a casa i no tenir una conversa, i quan dic una conversa vull dir més enllà de què volem per sopar, una conversa en la que parlem d'allò que hem sentit, d'allò que ens ha passat, de com estem, en setmanes. I això és soledat.
Ens hem oblidat de conversar?
Ens hem oblidat, no tenim temps. Curiosament, com pot ser que no tinguem temps de conversar, que és una de les activitats més sanadores des del punt de vista psicològic? Conversar, de vegades, no cal ni que sigui de temes molt seriosos. Buits i nous, que és una expressió també interessant en català,
sí.
Parlar de buits i nous és quelcom molt reconfortant. I ho fem poc.
Mira, doncs aquesta conversa amb tu, Montserrat Castelló, de debò que ha estat molt reconfortant, perquè, no sé, jo he tingut aquesta sensació que hem pogut conversar, no?
Sí.
La Montserrat Castelló és psicòloga i catedràtica de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i també membre numerari de l'IEC, i que fa res la setmana passada. Montserrat, enhorabona, gràcies, i esperem retrobar un altre dia aquí al Matí a Ràdio Estel. Què et sembla?
Moltes gràcies, jo vindré encantada quan em convideu.
T'hi apuntes o no?
M'hi apunto.
Vinga, va. Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.